Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Realment, són d'aquestes coses que si ets una persona normal, et costa entendre. I et costa entendre perquè costa trobar un inici o un què, almenys, si no estàs ficat en el tema. No? Parlo de les agressions sexuals en grup. Ara particularment a Badalona, que darrerament, i al Màgic concretament, que està sent, doncs, malauradament notícia tots aquests dies, eh? I és que quan parlem de qui està cometent aquestes agressions sexuals, malauradament hem tingut sempre més visibilitat o menys visibilitat. Ara, com hi ha més sensibilitat, hi ha més denúncia davant del tema, doncs surt més als mitjans, però això ha passat sempre, malauradament ha estat així, ho hem d'admetre, no? Però quan veus que en aquestes agressions grupals estem parlant de 20 menors implicats, 13 inimputables i només 6 detinguts, perquè 13 són inimputables. Estem parlant de quina feina estem fent com a societat, com a pares. Vull dir, és una cosa que és molt, a mi em costa molt d'entendre i de passar, però intentem analitzar el tema per saber el per què. Parlem amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, l'Alba Alfajeme. Alba, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, jo estic molt escandalitzat i escandalitzat perquè em costa entendre. Estem parlant de menors inimputables. És que estem parlant d'una cosa molt, molt, molt greu.
Sí, no, és una situació gravíssima i, com molt bé deies, jo crec que ara estem començant a prendre consciència com a societat d'un problema estructural que ara comencem a mirar, perquè al final, perquè dissortadament aquestes situacions ja existien, no? O sigui, les violacions grupals per part de menors ja fa temps que les enquestes de victimitzacions diuen que existeixen, que passen, i ara estem començant-ho a posar una mica sobre la taula, no? Jo crec que, com molt bé dius, ens costa moltíssim d'entendre, perquè, evidentment, és la comissió d'un delicte gravíssim per part d'uns menors d'edat, amb unes edats molt primerenques. I jo crec que és important, en aquests casos, recuperar, no, tot allò que ens diu la recerca, els estudis, per posar una mica de llum en aquests moments que ens dona la sensació de dir, mare meva, això és tan difícil que a vegades ens costa trobar, doncs, aquells camins per poder, d'alguna forma, actuar, no? Jo crec que, primer de tot, és molt important ser conscients de que hi ha molts països europeus que han, per exemple, augmentat les penes, han baixat l'edat dels menors, i això no ha funcionat. Dissortadament, no és un tema que des de la mirada punitivista ens porti resultats. Vull dir, realment és així, val? El que sí és que s'està veient que hi ha molts programes psicoeducatius, perquè pensem que, com molt bé deies, ens esclata bastant el cap perquè són nanos molt joves.
Clar.
Però què té de bo, si hi ha alguna cosa de bona? És que els fets tan joves també són molt treballables, val? Hi ha una part important d'aquests menors d'edat, val? Que es veu que hi ha alguns països, com per exemple el Regne Unit, que està fent una sèrie de programes des d'aquesta mirada més psicològica i educativa, no? Més de canviar, no? Molts elements que ara en podem parlar, per intentar, sobretot, evitar la reincidència. Val? I això crec que és molt important, perquè aquells països en els que s'ha augmentat de les condemnes o s'ha baixat l'edat dels menors, s'ha vist que no s'evita la reincidència. Al contrari, en moltes ocasions, els menors, quan surten, no?, dels centres en els que han estat internats, surten i segueixen cometent delictes i fins i tot comencen a cometre més, no? Llavors és al final on ens volem posicionar. I jo crec que per què és important això? Doncs perquè hi ha moltes variables que tenen una base social, val, que estem identificant i que per tant podríem fer per una part prevenció, i si desgraciadament no hi som a temps a identificar, no?, aquests elements de risc, hòstia, poder actuar perquè això no torni a succeir. No?
Clar, però jo aixeco la vista i dic, a veure, què es pot arreglar? Parlem, o qui podem culpabilitzar? Parlem de la pornografia? Potser sí, té part de la seva responsabilitat. Parlem del sistema educatiu, de la manera d'educar de pares, escoles? Potser sí. Suposo que aquí entra un factor, una situació multifactorial, no?
Sí,
o sigui, tothom és responsable, però a la vegada ningú és completament responsable.
Mira, aquest tipus, jo crec que aquest fenomen, com molt bé dèiem, és molt complex perquè el que tu estaves dient és multifactorial i ens interpel·la a tots i a totes, no? Ens interpel·la a la societat. Per què? Perquè la major part d'estudis que estan analitzant els perfils d'aquests agressors posen sobre la taula diferents variables. La primera, com tu molt bé deies, i que per mi és bastant l'arrel del problema, són aquesta falta d'educació afectivo-sexual, val? Sí. En el fet que fa que els nostres fills i filles, que com a molt els donen alguna classe de sexualitat quan tenen 13, 14 o 15 anys, que ja anem absolutament tard, perquè això s'hauria de treballar des d'infantil. De fet, hi ha països com Finlàndia que fan uns plans d'educació afectiva sexual des de molt petits i els donen eines per entendre què és la violència sexual, per entendre què és la pornografia, per descodificar aquesta pornografia, per d'alguna forma es treballa des de l'àmbit de la igualtat.
Per entendre que allò que estan veient no és lo normal, que és senzillament una qüestió eròtica, pornografia, bàsicament, no? Per entendre que no és la normalitat.
Sí, perquè s'erotitza la violència en la pornografia, és algo gravíssim. O sigui, el problema no està... El porno, no, jo per mi, no és la mare dels ous. El problema és que jo no tinc l'educació sexual per descodificar aquesta pornografia tan violenta on 7 de cada 10 vídeos són situacions de violència sexual. Per tant, si a mi no m'han ensenyat que això és violència, és difícil que jo ho pugui identificar, no? Per tant, s'uneix la falta d'educació sexual amb un consum de pornografia cada cop més violenta, amb una virtualitat que cada cop permeabilitza més les nostres vides i, per tant, pots tenir un consum exageradíssim d'aquest tipus de pornografia, perquè a més és molt accessible, sense cap tipus de límits, els menors d'edat, per exemple, poden accedir sense problemes, però a més hi ha estudis que a més posen una altra variable sobre la taula, que és que en el 30% dels casos els menors que cometen aquest tipus de fets delictius provenen d'entorns on hi ha una certa disfuncionalitat emocional, on han patit, per exemple, situacions de violència, on no s'han sentit acompanyats, on no s'han sentit estimats al final, no? On d'alguna forma ja venen amb ferides, no? Llavors, en el 30% dels casos. Llavors, això, a més, amb unes edats molt primerenques, on el grup té una força brutal per construir la nostra identitat, on si vols ser un dels nostres has de fer això, ja sigui violant, o ja sigui gravant, o ja sigui estant allà mirant. Has d'estar amb nosaltres, no? Fa que la major part d'agressions grupals, de violacions grupals, les cometin joves, perquè aquí el tema de l'identitat, de la desresponsabilització, això si ho fem tots no és tan greu. I a més, si vols ser un dels nostres, en aquesta masculinitat molt patriarcal, també reforçarà els nostres llaços, no? De fraternitat, no? Llavors, això... Tots aquests elements, no, sacsejats en un entorn patriarcal, fan que al final es vagin d'alguna forma, no, traspassant determinades línies vermelles fins poder arribar a cometre una agressió sexual.
Carai, la pregunta que et faria ara és si s'està fent la feina, perquè sembla que podríem tenir o almenys identificar l'arrel del problema o per on començar a treballar. S'està posant solució?
Jo crec que estem començant a fer coses, s'està començant, per exemple, a les escoles a incorporar, hi ha proves pilots que ens parlen això, d'aquesta incorporació de l'educació afectiva sexual, però jo crec que com a país també ens hem de plantejar, no? Per exemple, què passa amb aquest accés a la pornografia? Com pot ser que el meu fill posa al Google o al YouTube, qualsevol compte, la caputxeta vermella, i segurament un dels primers resultats que trobaré és un vídeo pornogràfic d'aquell compte, no? O sigui, ens hem de plantejar també això que diem, no? Perquè com a societat ens fa tanta por parlar, per exemple, de sexualitat. O sigui, jo crec que tenim tots i totes un deute, perquè ens mirem als joves, però els joves en moltes ocasions en les famílies no treuen aquests temes perquè les pròpies famílies el deixen sota l'estora, no saben com fer-hi front. Perquè som una societat molt analfabeta perquè fa el tema de la sexualitat. Mm. I perquè, dissortadament, la violència sexual, ara, amb aquesta expressió tan extrema, evidentment ens sorprèn, no? Però que hi ha moltes situacions de violència sexual que les tenim naturalitzades i normalitzades. Llavors, aquí això ens interpel·la adults, ens interpel·la famílies, ens interpel·la a la comunitat educativa, interpel·la també a quins mecanismes podem tenir de control per evitar aquest accés directe dels nostres infants a tota aquesta pornografia. Ens estan dient que una gran part dels nostres fills i filles arriben a la pornografia de forma casual, però als 8 anys. Imagina't com de tendres estan els cervells d'aquestes criatures per veure determinades imatges. Llavors, d'alguna forma, el seu circuit d'excitació sexual, si a partir de 8 anys comences a veure la pornografia i et comences a excitar amb allò, imagina't al final, quan en tens 14, el que has anat veient, el que has anat consumint, i cada cop, això també és com la insensibilització, cada cop és com necessites més per arribar al mateix nivell d'excitació, no? I vas augmentant també l'acceptació de determinades situacions, no? Llavors, clar, és un problema molt greu que jo crec que apunta a molts factors de la nostra societat.
Tant de bo tot això, doncs, jo suposo que eliminar aquest tipus de salvatjades a nivell zero és molt difícil perquè sempre hi ha tarats al planeta, però, ostres, almenys posar perquè no passin coses com aquestes o evitar-ho al màxim, que no sigui per l'educació, doncs és el que s'ha d'intentar. Doncs, Alba Alfageme, professora del Departament de Psicologia de la Universitat Universitat de Girona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.